Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els nens amb càncer que fins ara es tractaven al Taulí, una trentena, es traslladaran a partir de dilluns a la Vall d'Hebron. Ho han confirmat avui els responsables del Servei Català de la Salut en una roda de premsa des de l'Hospital de Sabadell. El gerent de serveis assistencials del CatSalut, Àlex Guargà, ha explicat que aquests canvis no es fan per motius econòmics, sinó per oferir una atenció més especialitzada als pacients oncològics.
Són casos que no són tots iguals. Que dins dels 200 són tot malalties rares. És a dir, hi ha un grup que són leucèmies, un grup que són linfomes, un altre que són neuroblastomes, un altre que són nefroblastomes. Per tant, estem parlant d'un conjunt de patologies que totes són rares i infreqüents. Raó de més per concentrar-les i tenir màxima expertesa en el seu abordatge i tractament.
Malgrat això, la quarantena de pacients que ja han finalitzat el seu tractament però que han de continuar fent un seguiment faran les revisions del Taulí. És una de les mesures que el CatSalut ha consensuat en una trobada prèvia amb els alcaldes de l'àrea de referència de l'Hospital Sabadellenc. Tot i el trasllat de la unitat d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron, l'hospital es convertirà en centre de referència d'altres àmbits relacionats amb la salut dels infants. Són la cirurgia pediàtrica, l'ictus pediàtric, el pacient politraumàtic infantil o la neonatologia complexa.
Titulars.
La discoteca Waka Sabadell, dins del terme municipal de Sant Quirze, acumula fins a 4 denúncies per motius racistes. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Ràdio Sabadell ho ha pogut confirmar després que RAC1 avancés aquesta setmana un possible cas de discriminació local. La discoteca hauria vetat dos joves magrebins que havien d'assistir a una festa d'aniversari a la sala VIP del recinte. Mercè Cano, la mare, que ha decidit denunciar públicament els fets, n'ha parlat avui al matí.
Si vam dir tots els pares i les mares implicades que faríem tot el possible, no, perquè això no quedés així, molt agraïts, però un d'ells encara em deia que, bueno, que tranquils, que no era la primera vegada que li passava, no?
L'Ajuntament de Sabadell també ha sol·licitat informació sobre el cas.
La possible instal·lació d'un centre logístic d'Amazon a Barberà inquieta l'Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta.
Gabriel Torres, un dels integrants de la Junta i director general del Centre Metal·lúrgic, avisa dels problemes que pot generar el gran volum de vehicles que circularan per la carretera B-140.
A la sortida d'aquest polígon, que recordo que només en té dues, de sortides d'aquest polígon, una per Torre Romeu i l'altra per la sortida de Sant Perpètua, o algú ens explica com s'evacuaran tots els vehicles que generarà aquesta instal·lació, o aquí tenim un problema i fins ara ningú ho ha explicat.
Torres és partidari d'aturar la construcció de l'equipament mentre no es trobin solucions.
Mariano Konik s'incorpora a la disciplina arlequinada.
El central nascut a Buenos Aires, però de pares ucraïnesos, arriba cedit fins a finals de temporada pel Sevilla Atlético, el filial sevillista, per ocupar l'última fitxa sub-23 de l'equip. Konik arriba al Sabadell en el darrer dia amb el mercat de fitxatges obert. Tot i això, el centre d'esport no descarta tancar una última incorporació abans de les 6 de la tarda.
Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara és moment d'obrir la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps que ens acosta la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Continuarem durant les properes hores encara amb el cel mig ennuvolat, especialment més compactes aquests núvols cap a l'interior i amb aquestes pluges que podran anar caient de forma intermitent també cap a les comarques més interiors. De fet, ara s'estan afectant cap a les comarques de Lleida i també en punts de les comarques de les Terres de l'Ebre. Aquests núvols també aniran afectant la resta de les comarques catalanes, tot i que han de ser més trencats i, per tant, hi haurà més clarianes. D'altra banda, degut al vent. També tenim aquesta pujada de temperatures, especialment cap a la zona més del litoral, amb màximes que podran ja arribar fins als 19 o 20 graus de manera més puntual. Cap a l'interior, en canvi, mantindrem el sol més tapat i, per tant, també un ambient més fred. Estem a l'espera de canvis importants que arriben aquesta propera nit amb pluges que seran protagonistes durant aquesta propera matinada i demà també durant el matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I completem la informació amb la situació del transport públic. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs, entre Glòries i Can Joan Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, sense incidències destacables, segons els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. I pel que fa al trànsit, circulació completament normal a les carreteres més properes a Sabadell. I també us hem d'explicar a aquesta hora que ja s'ha normalitzat la situació a la Nacional 2, a Vilassar de Mar. S'havia hagut de tallar un carril en sentit Barcelona per un accident.
La notícia del dia.
Pacients pediàtrics d'oncologia que han de fer revisions periòdiques faran el seu seguiment a l'Hospital de Sabadell malgrat el tancament de la unitat del Taulí. Així ho ha acordat el Servei Català de la Salut amb els alcaldes de la zona en una reunió celebrada aquest matí. D'aquesta manera es vol minimitzar l'impacte del trasllat dels casos a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, mesura que ha generat controvèrsia en les últimes setmanes. Això no evitarà, però, el tancament de la unitat d'oncologia pediàtrica. A partir de dilluns, els 31 casos actius seran tractats a la capital catalana, mentre que els 39 que ja no estan en tractament seguiran al Taulí. Ens ho explica la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia. Les dues oncòlogues del Taulí començaran a treballar a la Vall d'Hebron a partir de dilluns, però mantindran les visites de seguiment al centre sabadellenc. Tant des de CatSalut com des de l'Hospital de Sabadell asseguren que la decisió no té res a veure amb raons econòmiques ni a causa d'uns mals resultats dels professionals del Taulí. El director general de la corporació, Joan Martí, assegura que afavorirà els pacients.
La concentració de l'oncologia pediàtrica en el Vall d'Hebron, a grans trets, es produeix per una raó científica, o sigui que està basada en l'evidència que la concentració de casos, quan hi ha concentració de casos que són molt minoritaris, pot beneficiar el tractament del nen. Deixar clar també que fins ara tots els nostres nens, els nens que hem atès aquí, ho ha sigut amb criteris d'excel·lència, o sigui que no és un problema del que passa ara, si en tot cas és un plantejament de dir, escolti'm, cap on va el futur.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el gerent de serveis assistencials del CatSalut, el doctor Àlex Guarga, que recorda que la Vall d'Hebron té molts elements que permetran tractar millor els pacients pediàtrics.
Té la atenció quimioteràpica més complexa, té la possibilitat de fer trasplantament de moll d'os, perquè en molts d'aquests casos són malalties com leucèmies o linfomes. Vall d'Hebron té el servei de radioteràpia, que és l'únic i de referència per tot Catalunya, per tant tota la radioteràpia infantil es fa allà, i a més tota la cirurgia complexa i oncològica també es fa allà.
Però el tancament de la unitat d'oncologia pediàtrica també suposarà una contrapartida pel Taulí, que es convertirà en centre de referència d'altres especialitats pediàtriques. Guarga n'ha apuntat algunes.
Atenció al pacient politraumàtic infantil, que en aquest moment a la part Taulí té un nivell 2 i per tant deriva casos a Sant Joan de Déu o a Vall d'Hebron, el passarem a nivell 3. Això voldrà dir que els casos més complexos del Vallès Occidental es podran resoldre aquí, perquè té tota l'estructura quirúrgica i l'estructura d'intensius per atendre aquests pacients, no? La neonatologia complexa també es convertirà en un centre de referència per a la neonatologia complexa, i bàsicament ens estem referint als nadons que tenen menys de 1.500 grams de pes.
Sabadell també es convertirà en el tercer centre català que implanta el codi ictus pediàtric, a més de rebre més pacients de cirurgia pediàtrica.
El tancament de la unitat d'oncologia pediàtrica del Taulí també es portarà a debat al ple municipal del mes de gener, que tindrà lloc aquesta tarda. Serà a través d'una moció del Partit dels Socialistes en contra d'aquest tancament i a favor de la sanitat pública. Una proposició que rebrà el suport de Guanyem, com va anunciar ahir a la tarda la líder de la formació i tinent d'alcalde, Marisol Martínez.
El principal dubte a aquesta hora és si el PSC deixarà sobre la taula la moció després de la reunió d'aquest matí. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, assegura que l'equip de govern ha fet la seva part, promoure la trobada d'alcaldes d'avui amb CatSalut i una altra reunió dimarts passat amb els grups municipals. L'objectiu, diu, és que tothom tingui tota la informació sobre el tancament d'aquest servei del Taulí.
Nosaltres el que hem fet d'entrada, desconeixent la notícia, és demanar que qui promou aquesta decisió l'expliqui a totes les parts per tal que hi hagi, com en un tema tan delicat i sensible, doncs, posicions al màxim de fonamentades sobre aquesta proposta.
A banda de la moció del Partit dels Socialistes sobre el Taulí, al ple municipal d'aquesta tarda també se'n debatrà una altra de la plataforma Soterrament FGC Ara a favor de donar continuïtat a l'espai soterrat cap al centre de la ciutat. Per últim, el PSC, Ciutadans i el Partit Popular reclamaran que s'incorpori al projecte a porta de la Confab per al barri de Can Puiganer els pressupostos per aquest any, després que hagi quedat fora del Construint Ciutat. Tot plegat serà en una sessió plenària on també s'ha d'aprovar el pla de la bicicleta de Sabadell i la instal·lació d'aparcaments segurs per aquests vehicles a totes les estacions ferroviàries de la ciutat, a excepció del passeig.
Canviem de qüestió. El darrer cas de presumpta discriminació racista a la zona hermètica ha encès les llums d'alarma a l'Ajuntament de Sabadell. L'administració local ha demanat informació a Sos Racisme després que aquest cap de setmana no deixessin entrar dos joves d'origen magrebí a la discoteca Guaca Sabadell, ubicada al terme municipal de Sant Quirze. Es dona la circumstància que aquest local ja té, en poc més d'un any, 4 denúncies d'aquestes característiques i 2 més que estan pendents de validació.
Sí, una família d'Igualada va llogar la sala VIP de la discoteca Guaca Sabadell per celebrar-hi la festa dels 18 anys del seu fill. Un grup de joves van baixar fins a Sant Quirze amb autocar i quan van mirar d'entrar al local, un d'ells no va poder fer-ho i un altre va ser expulsat quan ja era dins la sala. La Mercè Cano, l'organitzadora de la festa, diu que els elements en comú que tenen tots dos és que són d'origen magrebí. La propietat del local els ha explicat que es van emparar en el dret d'admissió i que perseguien motius de seguretat. El cas el destapava RAC1, però Cano ha lamentat avui al programa al matí de Ràdio Sabadell que davant de casos així cal fer una denúncia social.
Quan els nostres fills surten al carrer i troben això, a vegades penses on estem, no? No és que no anem endavant, és que és, aquest jovent no es pot quedar així, no? I la força que tenim és la denúncia social, no? És, crec que és el més ràpid i el que pot arribar a la gent. És a dir, a través de xarxes, a través de mitjans de comunicació com el vostre, que la gent se'n doni compte que aquests locals es tancaran per si sols, perquè és que la gent no hi hauria d'anar.
Però a banda de la denúncia social, han traslladat el cas a Sos Racisme. L'entitat del tercer sector ha explicat a Ràdio Sabadell que ja és el quart cas que es registra en aquest establiment i que a banda del de la Mercè encara en tenen un altre pendent de confirmar. La Marilda Sueiras, advocada i coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme, assegura que aquests casos s'haurien de sancionar, però que el racisme és molt difícil de provar. Per això creu que caldria més col·laboració per part dels Mossos d'Esquadra i les policies locals.
Llavors aquí és rellevant la intervenció de la policia, perquè quan es personen allà, a part de recollir, no?, identificar les persones implicades, tenen la capacitat també de preguntar a persones que estan presents, que seran testimonis presencials dels fets, i això és rellevant, són proves, que podran testificar sobre el que han vist o sobre com ha anat la cosa. I d'altra banda no et faran la prova d'alcoholèmia ni de consum d'estupefaents, però sí que podran anotar si hi ha signes evidents d'embriaguesa o de consum d'estupefaents que podrien, en última instància, justificar, no?, la prohibició d'entrada.
De fet, la Mercè Cano ha explicat que de moment no s'han plantejat de traslladar el cas als Mossos d'Esquadra, sinó que s'estan concentrant en la denúncia social per evitar casos com aquests.
Notícies migdia.
Els veïns de Centre Creueta, en peu de guerra per les nombroses ocupacions que hi ha al barri, el mal estat dels carrers i el transformador que, quan plou, deixa tota la zona sense subministrament elèctric. Unes reivindicacions que fa temps que arrosseguen i que no troben solucions ni per part d'Endesa ni tampoc per part de l'Ajuntament. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un dels problemes principals dels veïns del sector són les ocupacions. Tant l'Alba Castelltort com en Jaume Pastor s'hi han vist involucrats. La primera amb uns veïns incívics que fins i tot els han amenaçat i els han tirat excrements i mobles al seu domicili. En el cas del Jaume, amb un ocupant d'extrema dreta que fa un any que viu a casa seva. Però la llista és llarga i l'ha enumerat l'Alba al programa al matí.
Al carrer Sant Honorat hi ha una casa ocupada. Els ocupes del carrer Vapor, abans d'ocupar, vivien al carrer Arimon. Jo fa pocs dies vaig veure un dels ocupes del carrer Vapor que entrava a una casa del carrer Font Nova. sé d'un cas, una casa del carrer Font Nova que va estar a punt de ser ocupada i els veïns ho van frenar, i per exemple fa dues setmanes un veí del carrer Honorat es va trobar a la porta de casa seva sense el pany.
També han denunciat un estat general de degradació de la via pública amb falta de manteniment en els asfaltats i voreres massa estretes. Els veïns aposten per la pacificació del trànsit, però no troben que l'Ajuntament els doni prou suport. Uns problemes que s'afegeixen al mal estat del cablejat elèctric i de l'estació transformadora, que s'omple d'aigua quan plou.
Quan han vingut els tècnics a arreglar els problemes que hem tingut, parles amb ells i et diuen coses que són molt grosses, com per exemple que aquest transformador no compleix les condicions mínimes de seguretat que ells ni tan sols haurien de baixar allà, perquè allò és una cosa totalment obsoleta. Un altre exemple, tenim els cables del carrer de l'electricitat, són superantics i es posen vermells, que hi ha una veïna que ha tingut problemes.
Aquesta qüestió va ser denunciada a través d'una instància a la qual encara no ha rebut resposta per escrit de l'administració. A més, l'empresa també se'n desentén, al·legant que els problemes són dels particulars o afirmant que no té constància dels incidents. Finalment, des de l'escola Bressol Kids House també han alertat que tenen un prostíbul que incompleix l'ordenança perquè es troba a menys de 30 metres d'aquesta guarderia.
Déu-n'hi-do, la possible instal·lació d'Amazon a Barberà continua generant reaccions. Els últims en dir-hi la seva han estat els integrants de l'Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta. I és que el nou centre logístic de 60.000 metres quadrats es troba a tocar del polígon sabadellenc. Segons els seus responsables, la ubicació d'aquest operador a Can Revella, tot i estar dins el terme municipal de Barberà, provocarà problemes de mobilitat a la zona. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. El director general del Centre Metal·lúrgic i membre de la Junta d'EPCRO, Gabriel Torres, ha assenyalat que les empreses de Can Roqueta estan preocupades per la instal·lació del centre logístic i per com pot afectar principalment a la mobilitat. I és que, tal com recorda, el polígon de Can Roqueta només té dues sortides, una per Torre Romeu i una altra per Santa Perpètua. Per aquesta raó, Torres insisteix que cal estudiar accions que regulin el flux de vehicles que haurà d'assumir la B40, la carretera de Santa Perpètua, per evitar un possible col·lapse. Així, el director general del Centre Metal·lúrgic es posiciona al costat de les tesis de l'Ajuntament perpetuenc.
Estem plenament d'acord amb la posició de Santa Perpètua. És a dir, de fet, nosaltres, juntament amb la Càmera de Comerç, havíem demanat també informació a Barberà i no se'ns ha donat. Vol dir que, si tan transparent és, no sé quina dificultat tenen per donar informació sobre tota la tramitació urbanística que s'ha fet al voltant d'aquesta instal·lació.
Segons Torres, els problemes de mobilitat que podria generar el centre logístic d'Amazon a Barberà també cal sumar-hi un nou aparcament per a camions previst en aquest mateix emplaçament i que podria agreujar la situació.
No tot, però, són males notícies, i és que els empresaris de Can Roqueta veuen com de mica en mica les seves reclamacions van tenint resposta. L'associació reivindicava des de feia temps unes millors connexions en transport públic que finalment han estat escoltades. A partir del mes de març, la línia 14 de la TUS també arribarà al polígon.
Fins ara, només la línia 4 cobria el trajecte fins al parc empresarial i, a més, només arribava al sector Can Roqueta 1, una situació que ha de canviar les pròximes setmanes quan la línia 14 connectarà les dues parts del polígon per donar resposta a les necessitats dels prop de 5.000 treballadors que cada dia s'hi desplacen. El membre de la Junta d'EPCRO, Gabriel Torres, espera que l'increment del pas del bus a Can Roqueta tingui una bona acollida per part dels usuaris.
Amb la nova línia, si realment aquesta nova línia facilita que les treballadors i treballadores de Sabadell es puguin desplaçar amb certa facilitat, pensem que pot ser un èxit. De totes maneres, veurem quan es posi en marxa, i de fet també ara el que hem de fer és una campanya divulgativa perquè tots els futurs i possibles usuaris coneguin aquestes noves parades, les noves línies, els nous horaris, etc. Vol dir que bé, nosaltres pensem que pot ser un èxit, però bueno, veurem.
Així, la línia 14 farà la volta completa al polígon amb unes freqüències una mica especials, ja que l'Ajuntament i la TUS les han consensuat amb els empresaris per tal que s'adaptin als horaris dels empleats. El primer bus sortirà a 6:45 del matí, mentre que l'últim comboi passarà a les 10:07 de la nit.
Moment de repassar altres qüestions del dia en format més breu. Antoni Maria Brunet no optarà a la reelecció com a president de la Cambra de Comerç de Sabadell, un càrrec que ha ostentat durant 9 anys.
En una carta, Brunet ha explicat que és moment de deixar pas a altres persones amb una il·lusió renovada que liderin la institució de cara al futur. La Cambra celebrarà eleccions el pròxim mes de maig. Les últimes es van celebrar l'any 2010, una situació fruit dels canvis legislatius sobre els ens camerals fets per la Generalitat, que van deixar bloquejats els comicis de 2014. Els candidats poden presentar-se fins als dies 12 i 15 de febrer.
Incendi en una nau abandonada del carrer Germans Farguell, al barri d'Hostafrancs.
En el moment que es va produir el foc, ahir al migdia no hi havia ningú dins de l'immoble situat al número 36 d'aquest carrer. Dues dotacions dels bombers i dues patrulles de la policia municipal van participar en les tasques d'extinció de les flames.
Detingut a Sant Cugat un home com a presumpte autor d'un robatori en dos domicilis de la localitat vallesana.
Els fets es van produir el 22 de gener quan un veí de la zona va alertar la policia que l'home, de nacionalitat romanesa, estava colpejant la porta d'una casa amb una destral. En arribar al lloc, la patrulla dels Mossos va localitzar l'home amb una destral de grans dimensions a la mà. Els agents han aconseguit tranquil·litzar i desarmar l'home. En l'escorcoll, els agents li van trobar una segona destral amagada dins d'una motxilla. L'arrestat va passar a disposició judicial el 29 de gener i va quedar en llibertat amb càrrecs per ordre del jutjat de guàrdia de Rubí.
El PSC Units vol incrementar la plantilla de bombers dels parcs de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, al Vallès Occidental.
El grup parlamentari ha registrat una proposta de resolució en aquest sentit. El text insta a incrementar la plantilla per garantir un servei efectiu i la seguretat del cos. Alhora, volen pressupostar totes les places necessàries per cobrir les mancances que el cos afrontarà durant els pròxims anys, fins a augmentar en 1.000 els efectius per l'any 2020.
Us n'hem parlat a les últimes hores. L'exposició Abril 1979, 40 anys d'ajuntaments democràtics, ja s'ha instal·lat a la planta baixa del Casal Pere IV. La mostra repassa el context històric de les primeres eleccions municipals postfranquistes, des del règim de Franco i la seva mort fins al moviment obrer, que va ser un factor clau, Helena, en la celebració dels comicis de l'any 79.
Així és, l'exposició està organitzada en tres seccions ben diferenciades. Primer de tot, els antecedents d'aquelles primeres eleccions, el règim de Franco i el que va suposar tot el moviment obrer. El segon apartat es tracta del context, explicant la vaga general del febrer del 76, entre d'altres. I el tercer i últim apartat són les eleccions municipals, els seus resultats i un breu anàlisi territorial. Per Antonio Rodríguez, comissari de l'exposició, els grans protagonistes d'aquests primers comicis postfranquistes van ser els obrers.
Van ser els obrers, va ser el moviment obrer, van ser els obrers als barris, i per tant el protagonisme del moviment veïnal, van ser els obrers, els propis partits polítics, majoritàriament d'esquerres, molts dels comunistes, el SUC, quines van ser, no diré que el principal protagonista, però per què no? El principal protagonista d'aquest procés que va arribar a les eleccions i a la victòria del SUC a la ciutat de Sabadell.
A l'acte d'inauguració celebrat aquest dimecres al vespre, regidors d'aquell primer govern es van reunir amb l'alcalde i també amb els regidors que conformen l'actual ple de l'Ajuntament.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca i comencem per l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El PSOE guanyaria les eleccions si avui se celebressin comicis a Espanya.
Segons l'última onada del Centre d'Estudis d'Opinió, el Partit Socialista guanyaria les eleccions espanyoles amb gairebé un 30% del vot. En segona posició hi hauria Ciutadans, que superaria el PP i a Podem amb un 17,7% d'intenció de vot. Precisament els populars obtindrien els pitjors resultats de les últimes enquestes i es quedarien en quarta plaça amb el 15% dels sufragis. L'enquesta també pronostica l'entrada a la cambra baixa de l'ultradreta. Vox obtindria el 6,5% dels vots i seria la cinquena força a nivell espanyol. Darrere ja apareixen les forces nacionalistes com Esquerra Republicana, que sumaria el 4,7% dels suports, i el PDeCAT, que baixa fins l'1%.
Uber i Cabify abandonen Barcelona.
Les empreses tecnològiques han confirmat que deixen de prestar servei a la ciutat comtal a partir del divendres 1 de febrer. Aquest moviment és la resposta al decret aprovat per la Generalitat dimarts a la nova regulació dels vehicles BTC. A partir d'ara, els usuaris d'aquest servei hauran de reservar amb una antelació mínima de 15 minuts. A més, Uber ha presentat un expedient de regulació que deixarà sense feina a un miler de conductors.
El president de la Generalitat, Quim Torra, acomiadarà els presos abans no siguin traslladats a Madrid.
Davant de l'imminent inici del judici de l'1 d'octubre, que arrencarà en els pròxims dies al Tribunal Suprem, Torra contempla visitar demà els nou dirigents a la presó de Brians 2, on seran traslladats des de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, o avançat RAC1.
Investiguen un possible nou cas de violència de gènere, en aquest cas a Reus.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona menor d'edat que ha estat trobada morta al seu domicili. Ahir al migdia els agents van rebre l'avís que un home s'havia precipitat al buit des d'un cinquè pis de la capital del Baix Camp. Quan van accedir a l'habitatge van trobar el cos de la jove amb símptomes de violència. El jove de 19 anys va ser ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on ha mort hores després.
I Espanya exigeix la posada en llibertat de tres periodistes de l'agència EFE i del seu conductor detingut a Caracas.
En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors ha rebutjat enèrgicament els arrestos per part del Servei d'Intel·ligència Veneçolà. De moment, les autoritats mantenen sota custòdia l'espanyol Gonzalo Domínguez Loeda i els colombians Maurén Barrigas Vargas i Leonardo Muñoz. La Unió Europea també ha volgut expressar el seu suport al govern central des de Bucarest, on avui es celebra el Consell d'Afers Exteriors de la Unió. La cap de la diplomàcia comunitària, Federica Mogherini, ha expressat la seva total solidaritat amb els reporters.
La contraportada.
Encarem ja la recta final del Notícies Migdia i ho fem parlant de literatura perquè la sabadellenca Marta Orriols ha estat la guanyadora del Premi Òmnium a la millor novel·la publicada per aprendre a parlar amb les plantes. El llibre té com a protagonista la Paula, una dona que ha de superar la mort de la seva parella després d'un accident. Tot i que es tracta d'un fet semblant al que va viure l'autora, Orriols ha negat que es tracti d'una novel·la autobiogràfica.
No obstant això, l'escriptora sabadellenca ha dedicat el premi, que acredita aprendre a parlar amb les plantes com la millor novel·la publicada de l'any, al seu marit i pare dels seus fills, a qui també ha recordat com el seu millor amic. Orriols ha agraït el guardó a Òmnium Cultural i ha felicitat els dos finalistes, Melcior Comas per Sobre la Terra Impura i Pere Joan Martorell per La memòria de l'oracle. Es tracta d'una història intimista que, com la mateixa autora ha explicat a l'ACN, ens enfronta amb nosaltres mateixos.
Darrere aquesta literatura que toca més les emocions, en el fons és una mica un llop en pell de xai, no? Perquè acaba sent un mirall del que som com a societat, no? I acaba parlant molt de nosaltres mateixos amb tots els nostres prejudicis, i és el que comentava abans de la mirada dels altres, no? Penso que quan llegim aquestes novel·les que van directes més a aquest tipus d'emoció, ens hi acabem veient reflectits, i que potser sigui una cosa que costa molt al lector, a la novel·la, no?
Durant l'entrega del premi, el membre de la Junta d'Òmnium Cultural, Jordi Lón, ha llegit una carta del president de l'entitat, el també sabadellenc Jordi Cuixart, on ha recordat com la societat catalana va lluitar per preservar la llengua.
El premi que celebrem avui vol contribuir a fer que les lletres catalanes tinguin un sistema literari comparable en exigència i ambició al de qualsevol altre lloc del món, sense posar-nos cap límit, perquè hem après a no tenir-ne de límits. Així, amb la determinació dels qui ens van precedir per salvar els mots, els països catalans, aviat afrontarem un judici a la democràcia per salvar els drets civils, sense por. Ho va dir Pere IV a l'escenari del Romea als anys 80. I ho cridem avui, encara som a la trinxera i les nostres armes són les paraules.
El Premi Òmnium és el més ben dotat en llengua catalana per una novel·la publicada, 20.000 euros directes i 5.000 més per promoció.
Així ens acomiadem. Notícies migdia, un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.